a mig matí. Tecnologia al dia, mig matí, amb Raül Riera, bon dia.
Hola, bon dia.
Continua el dia igual, Raül?
Sí, no ha canviat.
No ha canviat.
Seguim amb el cel gris.
Sí.
Una mica tapat, però bé.
27 graus gairebé.
Home, déu-n'hi-do, la xafogó.
Xafogó em fa.
Sí.
Passa que aquí estem molt bé.
Sí,
estem aquí. Estem fresquets.
De moment, sí. Amb l'aire...
Sí. És el que hi ha.
Sí.
Almenys que treballem a gust.
Sí. Ja que hem de treballar, doncs
sí,
a gust.
Clar, almenys sí. Que estiguem bé. Molt bé, doncs què ens explicaràs tecnològicament parlant?
Bé, doncs començarem parlant de... que ja feia unes setmanes que no parlàvem de cap cas i hem de parlar d'un altre cas de hackers. I és que sembla que s'haurien robat les dades de 1.000 milions de persones.
Molt bé.
I es venen aquestes dades a la dark web, a la part fosca d'internet, per 10 bitcoins. Diu que, doncs bé, Xina podria haver patit un dels incidents més grans de seguretat informàtica de la seva història. I és que un grup de ciberatacants, no?, assegura que ha aconseguit una gran quantitat de dades de residents del país asiàtic. En total, segons diu el mitjà de comunicació Bloomberg, es tractaria de 23 terabytes d'informació personal que hauria estat robada a la policia de Xangai. A Xinadan, és com es fa dir aquest grup de hackers, assegura que el conjunt de dades robades inclou noms, domicilis, llocs de naixement, documents d'identitat, números de telèfon i informació de casos penals de 1.000 milions d'habitants de Xangai. La informació s'ha ofert en un fòrum a la dark web per 10 bitcoins, el que són al canvi més o menys uns 190.000 euros. Així que si qui vulgui comprar,
ara,
doncs bé.
Perdona, com el pillin?
Sí, no, clar. Això és el que s'està perseguint, no? Bé, doncs, òbviament una filtració així no es pot prendre a la lleugera, no? Estem parlant de la suficient informació personal com perquè els ciberatacants puguin executar una àmplia varietat de pràctiques fraudulentes que van des d'atacs de suplantació de la identitat, com el phishing, fins a, bé, doncs, de tot tipus, no? A filtració de dades i de més, passant per deixar també exposades les nostres o les dades personals de totes les seves víctimes. Bé, doncs, fins al moment no s'ha pogut confirmar l'autenticitat d'aquesta filtració, i és que Xinadan, aquest grup de hackers, a diferència d'altres grups de hackers, com per exemple Lapsus, aquell últim que vam tenir, que es van fer tan famosos, sí, no?, que van aconseguir moltes dades de grans empreses tecnològiques, doncs bé, no ofereixen una mostra descarregable de les dades, només és una petita captura de pantalla en la que es veu diferents arxius suposadament extrets de la policia de Xangai. I a més, doncs, a Xina es dona el fet que les autoritats, i a més que tenen una administració del ciberespai de Xina, que és la que s'encarrega de supervisar l'internet, no?, i les connexions del país, no ho han confirmat de manera oficial, però es dona el fet de que a Xina és molt complicat que ho donin, que ho facin públic, si hi ha una filtració d'aquest tipus. Normalment no es diu, es tapa tot i no es fa públic. Per tant, clar, aquí s'ha entrat en un moment de que és cert, no és cert, ho hauran robat, segons sembla aquesta captura de pantalla podria ser real, però bé, en tot cas, doncs, és complicat saber-ho.
I que com els pillin, fliparan.
I més a la Xina.
Per això ho dic, és que...
O els fitxen?
No sé, si saben on s'han fumut, no sé.
Això és típic de sèries, no?, que agafes el hacker per
i li dius, tu treballaràs per mi,
exacte,
perquè ets
exacte.
Bo amb el que estàs
sí,
fent.
Sí.
Ets un hacker bo i llavors treballaràs per mi. Sí.
Bé, no
pot
sé.
Pot ser, no?
Sí, podria ser. En tot cas, doncs bé, si aquesta suposada filtració de dades és, bé, doncs de moment és molt escassa, però bé, si fos real, no?, si fos així, si es confirmés, a més de convertir-se en un dels majors incidents de seguretat informàtica de la història del país asiàtic, seria també indici del que han de millorar les pràctiques de seguretat per protegir millor la informació confidencial dels seus residents. Es veu que seria amb la instal·lació en alguns centres governamentals, en uns centres que pertanyen al govern, d'un programari que, doncs, que s'utilitza molt, però que, doncs, aquesta instal·lació hauria estat la... O sigui, aquest programa hi tenia una petita bretxa, no? Que
alguna cosa ha fallat.
Per la que han entrat els hackers, sí. Per tant,
està doncs, clar que alguna coseta aquí no ha anat bé.
Sí, hi ha indicis de que sembla que podria ser real aquest robatori per tot això que s'està dient, no? De que se sap com s'ha entrat i tot, però clar, mai sabrem, jo crec, que si ha estat real o no. I bé, anem més a prop, eh? Anem ja cap aquí, cap a Europa, i és que, doncs bé, ara Europa ja definitivament ha iniciat una nova era en confrontació a les grans tecnològiques, i és que s'han de canviar, per una aprovació del Parlament Europeu, la llei de serveis digitals i la llei de mercats digitals. S'ha aprovat amb 539 i 588 vots a favor, una unitat que doncs, és necessària per poder defendre aquestes mesures davant d'unes empreses que en les últimes dècades han aconseguit un poder enorme. No? Pràcticament aquestes grans tecnològiques són les que dominen el món.
I tant.
Parlem d'Amazon, Google, Apple, Meta, Microsoft i bé, doncs altres grans empreses que tenen ara tindran noves obligacions. La frase més repetida d'aquestes noves mesures que s'han pres, doncs que el que s'afirma des del Parlament Europeu és el que és il·legal offline també ha de ser il·legal online. Això és el que més es va repetir en aquestes noves mesures que es volen implementar.
Hauria de ser així.
Sí, hauria de ser així, però no és així, de moment.
Ja, per això, doncs, hauria de ser així.
Doncs sí. I bé, doncs amb això es vol que aquestes empreses facin responsables i siguin, i segueixin una sèrie d'obligacions que fins ara no tenien. La llei de serveis digitals regularà les xarxes socials i les plataformes online, la llei de mercats digitals se centrarà en el que Europa denomina gatekeepers o els guardians, que són aquelles empreses tecnològiques que tenen una posició de poder en el mercat. Quan entrarà això en vigor? Doncs bé, les mesures generals s'aplicaran a partir de l'1 de gener del 2024, tot i que en el cas de les grans plataformes online i grans cercadors hauran d'aplicar aquests requisits a partir de 4 mesos des que es publiqui el text, és a dir, a partir de principis del 2023, per tant, doncs, més aviat. Plataformes com Twitter, Instagram o TikTok hauran de complir les noves normes o seran multades amb fins al 10% dels seus ingressos anuals globals o el 20% en el cas de seguir repetint. És a dir, la primera multa seria del 10% dels teus ingressos anuals globals i després, si no poses mesures a aquesta multa, doncs seguirien ampliant fins al 20% dels teus ingressos anuals globals.
Molt bé, molt bé.
Veurem si ho acaben complint. No entrarem molt en les mesures, però bé, el resum és això, que jo crec que ens hem de quedar amb aquesta frase, no? Que sigui tot el que és il·legal offline, que també ho sigui online, i seguir tots una mateixa línia en tota Europa, que jo crec que també
sí,
és necessari,
clar.
No? Per tant, doncs veurem aquestes noves mesures, si les segueixen aquestes grans tecnològiques o, com sempre, aconsegueixen tenir escletxes per on passar. Perquè bé, és que ja et dic, ja des de tot tipus, inclús tema de venda online, ja de tot tipus per regular una miqueta de tot el que passa per internet. Veurem si s'aplica.
Veurem.
Tornem a parlar de WhatsApp una setmana més, perquè sembla que estan no paren i segueixen amb les novetats. I és que, doncs bé, té diverses funcions en camí. Sabem que l'equip de desenvolupament està treballant en permetre editar missatges després d'enviar-los, ja ho vam comentar. Reaccionar amb qualsevol emoji també serà la novetat també. Ara quan pots apretar un missatge que t'hagin enviat i posar un emoji d'una cara, crec que somrient, un cor o un pols amunt.
El sorprès també.
Sí, o el sorprès o el pols amunt. Doncs a partir de dintre de poc, amb la fase beta ja està habilitat, també podràs respondre a qualsevol emoji que tinguis al mòbil. I doncs ara també es pot demanar un segon codi de verificació, val? I altres millores. I bé, doncs ara s'ha descobert també, o s'ha filtrat també, que l'aplicació de missatgeria incorporarà una nova opció de privacitat. Podrem escollir qui pot veure que estem en línia. Val? Ja, si recordes, abans sempre et posava si estaves en línia, no, ara ho podies treure, però si estàs connectat, sí que et surt, no? En línia, no? Això ja et sortia. Doncs bé, a WhatsApp ara mateix no ens permet escollir qui pot veure la nostra última hora de connexió, la foto de perfil, informació i estat. Però aquesta possibilitat no està present en l'estat en línia, val? És a dir, ara sí que ens permet amagar-ho això, però no quan estem en línia, que sí que figura tothom. Doncs això és aquesta dada que és considerada pública, perquè doncs, qualsevol persona pot veure-ho, encara que les apps i les webs que s'aprofiten d'això per espiar els usuaris ho tenen més difícil des de l'any passat. Així doncs, com diem, ara ho van poder, des de l'última, des de ja fa uns mesos, això,
sí.
Un temps, ja ho van poder amagar, no?, això de que no es veiés l'última hora de connexió i de més, però ara, doncs, també es podrà amagar això de que posa en línia. Només serà, podràs tenir-ho com una aplicació de missatgeria tradicional, aquells SMS que enviàvem abans,
sí,
que enviaves
sí.
SMS i ja està. Doncs jo crec que va una miqueta per aquí. Si vols, ho podràs habilitar, si no vols, doncs ho podràs deixar per si t'ho volen veure. En tot cas, doncs, va començar WhatsApp com una aplicació de missatgeria, jo crec, amb algunes funcionalitats noves i al final estan tirant cap a una aplicació de missatgeria tradicional tipus
sí,
SMS.
Sí, ha canviat molt, el rotllo.
Clar, abans era més tipus chat, no?, més orientat a un chat d'aquests online sí. En viu, i ara doncs és missatgeria pura, perquè doncs jo sí que pot fer una conversa, òbviament, en temps real, però doncs al final també serveix d'enviar un missatge i em contestaran quan m'hagin de contestar, no? I no està pendent de veure si està en línia, si m'ha vist, si té un xec, si té dos xecs, perquè ja al final ja
sí,
no sabia
és que
si...
És que és una mica paranoica amb el sí. Tema de vegades, eh?
Sí, sí, déu-n'hi-do, eh?
Que dius, tela, uf, llavors,
sí, 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 sí.
Bueno... Està bé que ho facin.
Sí, jo crec que sí, eh? Jo crec que és més,
també,
més senzill, perquè allò d'estar vigilant l'altra persona...
Home, això és lleig.
Home, lleig i una mica obsessiu, eh?
Home, de vegades sí, de vegades sí.
Ara parlem d'una nova aplicació de Google, es tracta de Minerva. És una intel·ligència artificial que és capaç de resoldre problemes de matemàtiques pas a pas.
Oh,
sí,
molt
sí.
Bé.
Bé, doncs...
Ho hagués tingut quan estudiava?
Sí, ha sortit una mica tard per nosaltres, sí.
Sí,
sí. Home, o potser no, perquè això potser, clar, sí, òbviament això pels exàmens no t'ho deixaran utilitzar.
No, home, clar.
Però bé, doncs en tot cas servirà per resoldre alguns temes. Jo crec que també servirà per resoldre algunes operacions, segurament d'aquestes que no tenen solució, no? Que estan obertes, que sempre queden obertes de per vida.
Sí, sí, sí.
Però bé, en tot cas, doncs bé. Resoldre preguntes matemàtiques i científiques no només és processar llenguatge, sinó que requereix també analitzar enunciats, la notació matemàtica, aplicació de fórmules i utilitzar símbols. És complexa, sense dubte, però uns investigadors de Google han publicat el que diuen és un model de llenguatge capaç de resoldre qüestions matemàtiques i científiques mitjançant el raonament pas a pas. El nom d'aquesta aplicació, com dèiem, és Minerva i és creat per Google. Així que, doncs bé, els investigadors que estan al càrrec diuen que Minerva resol problemes de raonament quantitatiu generant solucions que inclouen càlculs numèrics i manipulació simbòlica sense dependre d'eines externes, com una calculadora. Així, doncs, el model analitza i respon les preguntes matemàtiques combinant llenguatge natural i notació matemàtica, de manera que el resultat és una explicació completa i entendible del problema. Per mostra, doncs, ensenya alguns problemes que doncs, donen la solució, no? Tot i això, doncs, que té alguna errada, eh? Que de
no.
Tant en quant, sí, que encara no està perfeccionat 100% i que, bé, doncs, que a vegades comet algunes errades. Així que, doncs, encara s'està treballant en aquest programari, però en tot cas, doncs, sembla que ho tenen bastant avançat. Diu Minerva, doncs s'equivoca de tant en quant perquè els seus errors són fàcilment interpretables, no?
Uh-huh.
Diu que aproximadament la meitat són errors de càlcul i l'altra meitat són errors de raonament, en el que els passos de la solució no segueixen una cadena lògica de pensament. Una altra opció és que el model aconsegueixi resposta correcta amb un raonament defectuós, un fals positiu, i bé, doncs que hi ha alguns exemples que en els que estan treballant, no? I bé, doncs, els investigadors assenyalen que el model té algunes limitacions, com el que les respostes al model no puguin ser verificades automàticament. El motiu és que Minerva genera respostes utilitzant llenguatge natural i expressions matemàtiques que es diuen làtex, sense una estructura matemàtica subjacent explícita. En tot cas, segurament ho tenen molt avançat Google i properament doncs, veurem aquesta aplicació, segurament.
El que no aconsegueix Google...
Sí, tenim una aplicació que resolgui problemes matemàtiques, però ja et dic que, és que sobretot és que és o sigui, amb aquesta intel·ligència artificial raona la resposta i tot.
Sí, clar, és increïble, eh?
Déu-n'hi-do.
No sé on anirem a parar, per això ja t'ho dic, eh?
No, sí, ja ho podem fer tot, ja. Ara parlem de Meta. Com sabeu, Facebook va passar a Meta, val? El nou nom de l'empresa, perquè doncs, volia desenvolupar una molta tecnologia entorn del metavers. Val? Es va presentar amb aquella... amb totes les gales, no? I que seria un superprojecte, va ser l'octubre de 2021, que va posar Mark Zuckerberg, que va posar el sector tecnològic a primera línia, doncs també va remoure-ho tot, fent dos anuncis d'un rebombori, no? El canvi de nom del seu conglomerat d'empreses de Facebook a Meta i l'aposta quasi a tot o res pel metavers. Una aposta que era molt arriscada, del que es va tenir que retractar en part, ja que els números han començat a no quadrar. Oh. Tant és així que fa uns dies Zuckerberg va anunciar en una sessió de preguntes i respostes que amb els nous treballadors en el que, és, el que ha tingut accés al mitjà de comunicació Reuters, que rebaixa la seva intenció de contractar a 10.000 nous enginyers per treballar en el metavers a 6.000 o 7.000 incorporacions.
No és ara res, ja, això no és res.
Sí, ara ja ha baixat un 40% del que anava a contractar.
Home, però és una bestiesa, això.
I a més ha suggerit... Sí, sí, ell va tirar cap amunt.
Aquest es tira el carro, eh?
Sí, sí. I ha suggerit, a més, possibles acomiadaments per no complir amb el rendiment esperat. És
ui,
a dir...
Ui.
Sí, clar, aquest senyor diu...
Això jo... ho vull així.
Exactament. O sigui, el 2021 aquest senyor va anunciar que això, no? Que Facebook era Meta i que tot aniria entorn del metavers. I clar, què és el que ha passat? Quan han començat a desenvolupar tota aquesta tecnologia, s'han donat compte que necessiten tecnologia que encara no està inventada, no? I que estan treballant en inventar-la. Què és el que està passant? Que no és fàcil inventar una tecnologia nova, òbviament.
M'ho imagino.
I doncs clar, què ha passat? Doncs que estan trigant més del que esperava Mark Zuckerberg. I es pensa doncs, que és que del pobre gent que estarà allà fent hores i hores per intentar...
Que no deuen ni dormir.
Sí, sí, exacte. Que no deu, que ho estan allà treballant fent hores per comprar el seu cap i que no hi ha manera de poder tirar endavant. I llavors diu que, de moment, bé, doncs que les expectatives cal rebaixar-les una miqueta de com les tenia aquest senyor que va dir que tot seria entorn del metavers. Potser sí, però potser també ho ha dit massa aviat. Perquè això també...
Jo crec que s'ha avançat.
Sí, això també passa a vegades, que vols anar més ràpid del que toca i bé, doncs la tecnologia doncs, s'ha d'anar descobrint, però té el seu ritme també. I bé, doncs en tot cas, doncs, el CEO de Meta ja va advertir als seus treballadors de que haurien de preparar-se per una dura i imminent recessió econòmica i que com a conseqüència de tot això, els objectius que tindrien que complir a partir d'ara serien encara més exigents.
Molt bé.
Sí, sí. Sí, no, no.
Ni caps que... de setmana lliure els hi donarà.
No, és que... Sí, exactament. Quan va presentar aquest projecte del Metaverse, va mostrar Zuckerberg, va mostrar un optimisme molt gran, no? Va anunciar una profunda reconversió del seu model de negoci, inversions multimilionàries en I+D i milers de contractacions.
I ara s'ha desinflat.
I ara, doncs, això, doncs, bé, l'optimisme ha durat poc, eh?
S'ha desinflat.
Sí, ja que els resultats econòmics dels últims 6 mesos han, doncs, bé... han desbaratat els ambiciosos plans de Meta i han fet que tinguin que marcar-se objectius molt més realistes. Durant l'últim trimestre del 2021, l'antiga Facebook va veure reduïts els seus beneficis un 8%, no res massa greu, no? Tenint en compte la important inversió en el metavers, si no fos perquè de gener a març del 2022 els seus guanys van caure un 21%.
Uf!
A més, els pronòstics interns de la companyia vaticinen que els beneficis seguiran enfonsant-se durant aquest 2022. Per tant, el metavers que es comença a tremolar sembla que aquesta fulla de ruta que es va marcar Mark Zuckerberg haurà de canviar, o ja està canviant, i compte perquè això no sigui massa greu i veiem com es desmorona tota aquesta empresa.
És que jo anava dient, ja veurem, eh?
És veritat que és molt gran, Meta?
Sí, però...
Però sí, sí.
Ja és un senyal, això, eh?
Va fer una aposta molt, 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 molt gran i al no complir-se els objectius, doncs bé, veurem què és el que passa, però té problemes Mark Zuckerberg amb el seu Meta.
Ai, pobre, eh? També.
De moment hem d'esperar. Aquell pis que et vas comprar al metavers, Sònia, haurà d'esperar, eh?
Sí, ja ho veig, que no podré moblar mai.
No, i la roba del metavers i tot això ha quedat a l'armari.
Tot a l'armari. Quina pena, per això.
Sí, sí, sí. I bé, Sònia, acabarem parlant, com a tu t'agrada, de criptomonedes, però abans de parlar de les criptomonedes també t'haig de parlar dels NFTs, com saps, aquests articles que es venen, que no són físics, no?
Les tonteries aquestes que es venen, perquè jo no sé com definir-ho, de veritat.
Recordem que el març del 2021, fa més d'un any, un any i mig aproximadament, algú va pagar 2,9 milions de dòlars per un NFT, concretament del primer tuit de la història. I bé, doncs a partir d'aquí es va començar a iniciar la febre per aquests actius digitals que es consolidava amb aquell NFT també que es va vendre per 69 milions de dòlars, que un NFT de Beeple, es diu. I bé, doncs ningú entenia com algú havia es pagaven tants diners, no?, per aquells NFTs. I bé, què és el que ha passat? Doncs que les ventes s'han desplomat. Com ha passat també amb les criptomonedes, no? Tot ha anat cap a baix i amb els NFTs doncs, encara més. De generar 12.000 milions de dòlars al gener a pràcticament no superar els 1.000 milions que estan ara. Des de llavors doncs, les ventes han anat decaient, però el mes de juny la cosa es va desplomar per complet i apenas pràcticament no es van superar els 1.000 milions de dòlars segons un estudi de Chain Analysis. La dada és terrible tenint en compte la quantitat d'inversors que havia atret aquest segment, el dels NFTs. I bé, doncs, la raó fonamental d'aquesta caiguda crítica de les vendes està en la marxa del mercat de les... com està funcionant el mercat de les criptodivises, que també doncs, estan molt lligades al mercat dels NFTs. Ara, els responsables d'aquesta empresa de Chain Analysis expliquen que com aquesta caiguda està clarament lligada a la gran desacceleració dels mercats de les criptodivises. La situació ha provocat una depreciació absoluta del valor d'aquests NFTs que es van comprar a preu d'or i diu que doncs bé, molts dels que es van comprar doncs, ara han perdut el seu valor i que pràcticament no valen res o valen una part molt petita de quan ho van comprar. I així que, bé, doncs, com les criptomonedes, els NFTs, al pou. I bé, doncs, destacar que el Bitcoin, si recordes, la setmana passada estava en 19.300, ara mateix es manté en 19.700. Òbviament, comparant-ho amb fa uns mesos, amb aquells 60 i pico mil, és molta diferència.
Res, això és calderilla.
Però després de fer el programa de la passada setmana, Sònia, va caure als 18.000. Ara ha tornat a ser una petita pujada.
Vols dir que tenim alguna cosa que ve?
Jo crec que sí, eh? Quan parlem nosaltres és quan puja.
Baixa el bitcoin o puja?
És veritat, quan el baixa. Quan baixa, el fem baixar.
El fem baixar.
Dius, clar, els diem, no compreu, llavors la gent... No,
clar, ens fa
baixa.
Cas.
Sí, és sí, ens fa cas, sí, sí, sí.
Sí, sí.
Però bé, doncs en tot cas, que sapigueu també que a Europa s'ha acordat frenar l'anonimat en la compra de criptomonedes i així que doncs
ho controlaran tot, vaja.
Us sembla que es controlarà molt més i que això de comprar i vendre sense haver de posar el teu nom i bé, usuaris i demés, això ja s'haurà acabat.
S'ha acabat
properament, perquè doncs tot el que no tingui controlat Europa i els governs li queden poques hores de via lliure i estarà tot controlat. Ja vam veure que entraria també en la declaració de la renda, doncs també haurà de posar nom i cognoms i DNI segurament, o passaport, o el que sigui, tothom qui compri criptomonedes i que les tingui, també.
Exactament. Vinga, aquí a controlar-ho tot, eh?
Sí, 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 sí.
Que no s'escapi res.
Home.
En fi, ho deixem aquí. Gràcies, sí. Raül. Fins la setmana vinent.
Que vagi bé. Bon dia.